El destacat de la jornada.
I aquesta setmana al destacat de la jornada hem convidat l'autora Àngel Roura Massaneda per parlar del seu últim llibre, Ningú t'estimarà com jo, que es presentarà a la Biblioteca Víctor Català el proper dimarts 18 de novembre, a 6:45 de la tarda. Bon dia, Àngels.
Bon dia, bon dia. Bé.
A veure, Ningú t'estimarà com jo és el tercer llibre d'una trilogia sobre la violència masclista que has escrit. La saga comença el 2021 amb el volum Mai te vaig ser jo, podria ser tu, una ficció basada en fets reals que tu mateixa havies viscut sobre el maltractament en l'àmbit de la parella. Després vas continuar amb Trenquem silencis, publicat el novembre del 2023, que és un assaig, no?, ple de reflexions i crítiques al voltant de les violències que pateixen les víctimes, tant per part del maltractador, però també com per part del sistema en general. I ara, 2 anys després, doncs, publiques Ningú t'estimarà com jo, amb un format una mica diferent, no? Perquè no és una novel·la com el primer, però tampoc és un assaig com el segon, sinó que és un recull de frases.
Sí, és un format diferent.
I com ha sortit una mica aquest tercer llibre?
El tercer llibre ha sortit... Tenia clar que hi havia encara coses que em venia de gust continuar parlant, perquè... Hi ha qui pregunta, no està tot dit? Dic, no, encara queden coses per dir. I tenia clar que si hi havia un tercer que estava en el cap d'alguna manera, no?, barrinant, no?, donant-hi voltes, doncs havia de ser un format diferent, el volia diferent. I evidentment ho és, com dius tu, són 15 frases, a més ara... Dintre que són 15 frases, també l'estructura dels capítols és molt concreta, no? És més una guia, si tu vols. Llavors, pel feedback que m'arriba ja de psicòlogues que ja l'han llegit, doncs me corroboren o em diuen que és una eina. Per tant, que és una eina de treball terapèutic, també. Per tant, si ens el comprem nosaltres, el podem llegir i ja farà feina, però sí, també pot ser paral·lel a un treball psicològic d'acompanyament que estiguem fent amb un professional. I ara em deia, mira, just ara quan venia de camí, doncs una persona em deia que és molt àgil de llegir, perquè a més et permet, com que està tan... Com que aquesta estructura és repetitiva a cada capítol, permet que quan estàs llegint un dius, calla, però en aquella anterior que acabo de llegir, deia què deia de semblant, de diferent, i llavors és com, permet molt, endavant, endarrere, amunt i avall, llavors té molta mobilitat interna, és la paraula que m'ha dit, em fa gràcia, un llibre que té mobilitat interna i el fa potser això, més àgil de llegir, tot i que no fàcil de pair tampoc.
Clar, perquè és un llibre com per mastegar molt, no? Això que deies d'anar endavant, endarrere, perquè aquestes 15 frases són 15 frases que ens han de fer saltar una mica les alertes, no? Si algú ens les diu, perquè a vegades aquesta violència masclista en l'àmbit de la parella pot passar molt desapercebuda.
Sol passar molt desapercebuda i, de fet, són aquestes 15, podrien ser més, com he dit a la introducció del llibre, en podrien ser més, però esclar, llavors ens sortiria un volum tremendament gruixut, no? Però crec que aquestes 15 ja il·lustren i, com dius tu, passen molt desapercebudes o, precisament perquè també els hem sentit molt freqüentment, els hi traiem la importància que té, perquè però és que és una manera subtil, subliminal, de condicionar, no? O de marcar una mica la relació i el comportament i el vincle que hi ha entre les dues persones de la relació.
Sí. Mm-hmm. Clar, i aquestes frases, una podria ser, per exemple, la del títol, no? Ningú t'estimarà com jo. Què busca el maltractador quan ens diu això?
Home, doncs just al revés, que siguis tu que l'estimis com ningú. És a dir, hi ha un joc pervers en aquestes frases. L'altre dia en parlava en una presentació amb una psicòloga que m'acompanyava i deia, curiós que el títol, que ningú t'estimarà com jo, que és com es ven aquest maltractador, és a dir, no hi ha ningú que t'estimi tant com jo, per tant, sigues conscient, és a dir, obre els ulls i valora'm, no? Mm-hmm. Perquè ningú t'estimarà com jo. En el fons hi ha una exigència aquí al fons, al revés, és a dir, que tu m'acabis estimant com no estimis a ningú, per tant... Cuida't de mi, no? Cuida't de mi. I hi ha molt de llenguatge amagat, molt de missatge amagat, i per tant aquest primer títol, bueno, està posat expressament, perquè també, bueno, també és una frase, que ja ho dic en aquest primer capítol de Ningú t'estimarà com jo, que ens sona tant, perquè ens ho pot haver dit una àvia, un tiet, un cosinet, una cosineta, els pares, ningú t'estimarà com jo, i llavors com has de desconfiar d'una frase que... No? Que en el sí de la teva família o del teu entorn familiar proper, en el qual no hi havia ni mala intenció, ni manipulació, ni cap perversió de fons, diguem, doncs ja l'has sentit, aquesta frase, no?
Clar, com ens ha de fer saltar l'alerta, no? Una frase que ens diu, per exemple, la nostra mare, fins i tot.
Sí, clar.
No?
Llavors, les 15 frases també són progressives, d'alguna manera, perquè... Mm-hmm. el ningú t'estimarà com jo, per exemple, es pot dir en la fase més melosa o més dolça d'una relació o en els inicis, però també quan en una relació en la qual hi ha maltractament, també es va utilitzant a mesura que avança aquest maltractament, però llavors la càrrega és més com d'amenaça o de coacció, de no? Vigila què fas, vigila què no fas, perquè si això se'n va a pique, si això cau, ningú t'estimarà com jo, no trobaràs ningú que t'estimi com jo, per tant, és vigila que estaràs sola.
I a part d'aquesta frase, quines altres hi podem trobar d'alertes en el llibre?
N'hi ha moltes. També deixem dir, com dic al principi de la introducció del llibre, que ara en citarem algunes, però que no ens quedem en la literalitat d'aquesta frase. Val? Perquè, per exemple, no ho sé, ets la dona que sempre havia volgut tenir, potser no ens ho han dit exactament així, però sí que similar. No? O ens tenen enveja. Doncs potser no t'han dit això, però sí que t'han dit és que les teves amigues no em poden veure, em fan la punyeta, no? No volen que estiguem junts. Per tant,
ens hem de quedar més amb el concepte,
sí, ens hem
no?
de quedar amb el concepte, amb la idea de fons que té cada capítol, amb aquesta frase, no? Amb la frase corresponent, que no pas amb la literalitat de la frase. Però sí, jo crec que són bastant potents. Ara, això, com he dit, pel camí una persona em trucava i em deia he anat subratllant, he anat marcant, no? Quines, no? Me les han dit i em connecta amb moltes vivències que he viscut, no? Identificant, i fins i tot pot ser no només en una sola relació, sinó que en diferents relacions que hagis pogut tenir, doncs en un cas te n'han dit unes i en un cas unes altres, no? Però, bueno, que és curiós, que és freqüent que es diuen. Sí, sí, sí.
Per això que comentaves, no? Que és un llibre que pot servir molt com una eina, no?
Sí.
Ens hi podem sentir tots una mica reflectits en aquest llibre.
Sí, jo crec que sí, que és un llibre que t'ajuda a prendre consciència, a conèixer-te més, a repassar una mica més el teu historial, el teu històric de relació, de vincle amb determinades persones i veure si realment quan te les deien ja les copsaves o no, o si ara en perspectiva dius, uau, com estava dient això en realitat ja m'estava manipulant, o com estava dient això no, en realitat ja m'estava no, coaccionant i no ho veia, no, o no ho havia vist fins molt més tard. M'arriba feedback de persones que llegeixen, perquè com que estic bastant per xarxes, i no és tan fàcil de llegir com sembla. És a dir, sí que és a més, és àgil, té mobilitat interna, com hem dit, però bé.
Però fa mal, no?
Fa perquè una mica de mal.
Et fa adonar de coses que potser no te n'havies adonat abans.
Sí. Sí, sí, o te les torna al record, no? Perquè què ens passa? Que moltes vivències, quan han estat desagradables, el nostre cervell intenta, no?
Eliminar-les,
borrar-les, difuminar-les, treure'ls importància, no? Menys tenir-les d'alguna manera, no? I clar, quan llegeixes algun text així, doncs és com tornar a connectar amb l'experiència, sí.
Clar, en aquest sentit jo estava pensant, això també pot ser que aquestes frases et facin pensar en relacions d'amigues teves, de familiars teus, perquè a vegades és més fàcil, no?, veure aquesta violència en la parella des de fora que no pas des d'aquests a dins.
La violència des de fora és fàcil de veure quan executa en públic, que no sempre passa. Eh? La violència psicològica i emocional moltes vegades passa de portes endintre. I per això ens passa moltes vegades que ens assabentem d'algú quan ja ha esclatat el final de la relació i dius, com pot ser? Perquè jo no havia vist res. És a dir, en públic no hi havia tota aquesta manipulació, aquest maltractament psicològic o emocional. Però sí que és cert que en converses potser més disteses del dia a dia, que compartim caps de setmana amb familiars, amb amistats o en entorns més de... No? de activitats de lleure o així, sí que podem observar, sí, no? Ja, després de llegir el llibre, suposo que més, però abans també, evidentment, no? Que pots detectar comentaris o frases que dius, dient això, l'està mal tractant, no? Li està dient que calli, que no té tant de valor, o que ho està fent malament, etcètera, etcètera, sí. Sí, sí, sí.
Clar, perquè en aquest sentit, quin paper té el llenguatge, no?, en aquesta construcció de la violència?
Moltíssim. És molt fort. El llenguatge és molt fort i a més és, jo crec que va calant de manera molt subliminal i ens anem creient el llenguatge que se'ns repeteix. És a dir, si se'ns està dient contínuament que no vals, que t'equivoques, que prens la decisió malament sempre, que va, espera't, no contestis tu, ja faig jo. Si això es va repetint, ens ho acabem creient. Jo crec que ens ho creiem tots, en tots els àmbits, eh? I això ens pot passar en l'àmbit familiar, en l'àmbit de quan entrem en el món educatiu o a l'escola, si algú te repeteix un missatge, jo que sé, que no ets hàbil per dibuixar, quan en realitat portes poquíssimes hores de pràctica dibuixant, doncs t'acabes creient que no sé dibuixar. Doncs el mateix en l'àmbit de relació. Si t'està dient que ets mala mare o que ets mala parella i aprofita qualsevol esdeveniment que més o menys, no?, pugui lligar amb aquella frase i es va repetint, tu acabes creient. De fet, moltes dones quan estan en la fase de prendre consciència que estan sent maltractades hi ha com un dilema intern, perquè no s'ho acaben de creure. Uh-huh. I no m'acabo de creure, acaben dubtant de realment... Ho estic veient com és, sóc jo que no ho veig bé, i això ve fruit d'un maltractament sostingut, no? De desacreditació, d'invalidació, de desmereixer el que fas, el que dius, el que penses, de manera que acabes dubtant de si el que tu dius, sents i vius, és cert, o ets tu que no estàs prou bé.
Hi ha aquesta manipulació, no?
Sí.
A través
del llenguatge. El llenguatge és superpotent. Sí.
I aquest llibre l'has escrit, bueno, els tres, la, tota la trilogia, l'has escrit a partir de la teva experiència personal. Com ha estat això de posar paraules al que tu vas viure?
Posar paraules és fantàstic, malgrat pugui doldre. Val? Jo recordo que quan al principi parlava de, em preguntava d'aquest procés, per exemple, escrivint Maite, jo ho he explicat sempre i me n'amago. No me n'amago, jo escrivint Maite vaig plorar el que no he plorat en ma vida. Hores i hores d'escriure, plorar, escriure, plorar, alhora. I un cop tancada el llibre, que el rellegeixes, el repasses i el revises, no? Totes les fases que has de fer, plorant exactament igual, fins que després de moltes llegides deixes de plorar. Per tant, jo crec que, bueno, doncs això, s'ha de plorar, doncs es plora. I és importantíssim escriure, jo n'estic molt contenta d'haver-ho fet per mi, evidentment, perquè m'ha servit de teràpia, però ja escrivia, ho vaig comentar i ho repeteixo, no? Quan escrivia Maite ja l'escrivia pensant que fos llegit, per tant no era només per teràpia meva, que potser tindria un altre format o un altre vocabulari o una altra manera de deixar-me anar, no? De catarsi, però tant, els tres els he escrit pensant que puguin ajudar a terceres persones i per tant ja hi ha un enfoc en concret, però sí, evidentment serveix, jo recomano a les dones que es posen en contacte, jo, o les xerrades, presentacions que faig, sempre dic: escriure va bé per diverses coses. Si ho vols publicar, fantàstic, però tampoc fa que et posis l'objectiu aquest, no té per què ser, però escriure va molt bé perquè pren relleu quan escrius, és com si allò que d'alguna manera penses, mentre anem pensant, és com si allò estigués un volum molt baix, al moment en què ho escrius puja el volum. Puja el volum i allò agafa entitat i agafa cos, llavors impacta, evidentment, perquè si tu dius soc una desgraciada, no coses que pensis, és que sóc una desgraciada, tinc una vida de mer, perdoneu, val? Però si ho escrius, quan dius això, dius uau.
És com que en prens consciència. En prens
consciència,
no?
Estic dient que sóc una desgraciada, que tinc una vida de mer, uau, no? Llavors dius, sí, no, realment és això? I a partir d'aquí, doncs, bueno, et coneixes més, t'analitzes més i et coneixes més. Per tant, escriure va molt bé per ser un toc de realitat, perquè prengui relleu i surti a flor i tot el que està dins, que... Així, aquesta veueta que ens diguem, però que és en silenci, no acaba de gosar, quan gosem dir-ho, surt. I al mateix temps, malgrat faci mal, és una manera d'alliberar-se. Val? Perquè dius, val, doncs sí, doncs estic, no? Em sento una desgraciada, val, doncs ara què? Val? Ara què ve? Sí?
És com una manera de treure-ho de dins. No?
És catarsi i també és també entendre, perquè el fet de, jo ho sé per dones que llegint aquests llibres anteriors que he escrit, em diuen, és que clar, al moment en què he llegit el Maite, per exemple, he posat nom a coses que m'estaven passant. És a dir, jo sabia que tenia un malestar, jo sabia que això no m'hi sentia bé, o que això m'incomodava, que això em violentava, però no sabia, o que no podia dormir, o el que sigui, no? O coses, i llavors, ah, això té un nom, no? Això que m'està passant té un nom. I també te tranquil·litza, dius, val, està passant això, no sóc jo que se m'ha anat la pinça o que el cervell no em funciona, sinó que tristament, doncs és un tema social que passa a més dones.
Per tant, ha estat un procés terapèutic, però alhora ha servit, no?, a d'altres dones per començar a identificar aquestes violències.
Sí,
i això és molt bonic,
sí.
No?
Jo crec que és molt bonic, vull dir que sí, el plaer d'escriure hi és, evidentment, el plaer de que, doncs, evidentment, que surti, que es vengui, que vagi rodant, que jo que facin camí els llibres està molt bé, però és clar, quan a sobre no tenen, no?, i te corroboren que té aquesta funció d'ajuda, no?, d'alguna manera, doncs és fantàstic. Sí.
A part d'escriure llibres, també fas xerrades a instituts. Com veus el tema entre la joventut? Estan conscienciats de la violència masclista?
Aquí haig d'arronsar una mica el nas. He trigut a respondre. Jo crec que hi ha un percentatge petit, diria jo, de molt conscient, val? Que tenen molt clar les línies vermelles. Val? Hi ha un percentatge... L'altre no sé com dividir-lo, perquè hi ha un percentatge gran, jo diria que no veuen el perill, no veuen
no n'hi ha per tant, val? Mm. I llavors i hi ha un percentatge, diria que és molt dur, no? A la línia d'extrema dreta, però que ells no són conscients que és un pensament d'extrema dreta, però sí de negar aquesta realitat i de pensar que doncs, que hi ha unes quantes que som en la línia feminista que som unes exagerades, no? Però sí que costa d'identificar, perquè amb adolescents troben normal el control, troben normal la geolocalització, troben normal que opinis sobre el teu físic, si m'agrada com vas vestida, com no, si canvia d'això, que no pots sortir així, amb qui vas, amb qui no vas. Per tant, hi ha molts aspectes que són relacions pròpiament no sanes de control i de domini, d'alguna manera, i que es donen per bo. De fet, l'altre dia llegia que entre els joves, l'edat jove, entre això, doncs, l'adolescència fins als 20 i pocs anys, es mira un 65% de les pel·lícules que miren són romàntiques. Per tant, dius, uau, 2025 encara un percentatge molt gran dels joves miren pel·lícules romàntiques, amb tots els estereotips i estigmes.
Exacte,
que hi ha.
Exacte, pel·lícules d'aquestes que no...
Val? Mm-hmm. Llavors, bueno, llavors podríem parlar de xarxes, podríem parlar de més coses. Per tant, jo penso que hi ha molta feina.
Mm-hmm. Falta molta feina per fer. I què es podria fer, per exemple?
Jo penso que no, aquí les xarxes socials és un camp molt gran, que hi ha molta informació de tots colors, llavors aquí crec que la família, en el moment en què en els fills els hi deixem un mòbil, una tablet, un ordinador, doncs hem de fer un treball pedagògic de contrainformació o de, no, o d'ampliar informació, dir d'acord, segueixes aquests influències o mires això, però mira això també, escolta aquest també, per tant, que tinguis més fons d'entrada de, no, per qüestionar si... aquest tipus de manera de relacionar-te és la correcta, no és la correcta, o aquest tipus de contingut doncs, és adequat, no és adequat. Jo crec que aquí el món tecnològic i se'ns escapa una mica de les mans, però crec que les famílies hi tenim molta responsabilitat de això. A quina edat donem un mòbil, a quina edat donem una tablet? Hi ha control parental, evidentment, però a més com tenim, jo crec que els adults com a responsabilitat no, amb els menors, doncs oferir contingut de qualitat, contingut reflexiu, contingut que defensi els drets humans i el respecte i la dignitat de totes les persones.
Uh-huh. I potser llegir aquest llibre, no?, també és, pot ser interessant per sí. aprendre a detectar aquestes... Sí.
M'ho ha dit, això ho ha dit lectores que han llegit i algun professional del món de la psicologia ha dit això, els instituts estaria bé a les escoles de llegir aquests llibres en calma, aquests capítols en calma, que són de molt fàcil uh-huh. de llegir i posar-los això a debat i a reflexionar, sí.
Doncs mira, ho deixem per aquí dit per si algun institut li ressona de llegir-lo a l'aula.
Perfecte.
I recordem això, que la presentació d'aquest llibre a la Biblioteca Víctor Català sí. serà el dimarts que ve, dia 18, a 6:45 de la tarda.
Exacte.
Moltes gràcies, Àngels, per venir avui al Més Calent a l'Aigüera.
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.